Pens que no poden dir que el nostre patiment és injust. No podem dir que és desproporcionat, que no el mereixíem. Senzillament, pens que no tenim dret a dir-ho. El dolor que patim és dolor que hem infligit nosaltres mateixos. Els conflictes que ens maten són conflictes que hem començat nosaltres. Conflictes que ja ens han destruït milers de vegades i que ens seguiran destruint fins que no comencem a plantejar-los a una escala transcendental. A una escala transcendental. El que està passant a Crimea és transcendental. No és una baralla de territoris. No és una cosa que afecta només a Ucraïna i a Rússia. És un conflicte entre persones que han perdut la consciència de la seva grandesa. Persones que han oblidat d'on venen, que han oblidat qui van ser una vegada, qui podrien arribar a ser, i han acceptat que ja no hi ha res a fer. Que han acceptat que el món és així i no podran canviar-lo, que tots plegats som taques de pols, simples ninos a les mans de la senyora Merkel i el senyor Putin, sense poder de decisió, sense poder d'acció, sense cap espai per la grandesa. Però no som taques de pols. Nosaltres som éssers grans que hem habitat aquest univers durant milions d'anys. Hem mort i hem renascut milers de vegades, i totes les vegades ho hem fet en el nostre camí cap a la grandesa. Per això és important que mai ho oblidem. L'univers no s'expandeix al nostre voltant. Nosaltres expandim l'univers. Em dic Natàlia Yaroslavna. Soc model, escriptora i viatgera astral.
L'anomenada Barbie humana és una de les 10 persones amb més seguidors a Facebook, YouTube i Instagram. Deu el seu salt a la fama a una semblança gairebé inhumana amb la popular Pepa de Mattel. Però a més de tenir una cara bonica, la Natàlia escriu llibres i imparteix seminaris sobre meditació transcendental i viatges extracorporis. Assegura haver-se reencarnat diverses vegades i guardar records de totes les seves vides anteriors. Bona tarda, Natàlia.
Bona tarda, també a vosaltres.
La Natàlia assegura que la seva espectacular aparença física és gairebé natural al 100%. Què significa gairebé?
Com totes les dones, faig servir maquillatge, em pentin i em vesteix per resaltar la meva bellesa. Sempre m'ha agradat semblar maca, refinada i femenina. De petita somiava en convertir-me algun dia en Barbie. Volia ser tan fantàstica com ella.
I has aconseguit el teu somni.
Estic treballant per aconseguir-ho.
Sense passar cap vegada per quiròfan.
Sí, vaig sotmetre'm a una operació de pit. M'havia primat molt i volia tenir una figura més harmònica.
Podries aixecar-te, Natàlia?
Esclar.
Uau, és increïble. Aleshores, en tot aquest cos, hi ha només una operació.
Una operació.
Cap més secret?
El meu secret és fer exercici cada dia i alimentar-me seguint una estricta dieta i...
Quina és aquesta dieta?
Doncs m'aliment principalment de sucs naturals i altres solucions dissoltes amb aigua.
Cap sòlid?
No.
Aleshores, el teu secret és no menjar res.
Exacte, és una dieta lliure de sòlids.
Natàlia, t'hem sentit dir en diverses entrevistes que la teva imatge física és, també, conseqüència de les llargues sessions de meditació que practiques. Ens pots explicar com funciona això?
La recerca sincera de bellesa espiritual condueix de dret a l'assoliment d'una imatge bella. Hi ha exemples comprovats de persones que han desitjat sincerament tenir una vida millor, tenir més salut o una aparença més bonica i ho han aconseguit només per mitjà de l'autoconeixement i la meditació. La bellesa és com una flor. Sempre creix de dins cap a fora.
Algú pot considerar banal que una persona com tu, que ha escrit llibres, que imparteix seminaris i que té un discurs interessantíssim, vulgui assemblar-se a la Barbie?
No entenc la pregunta.
Aquest autoconeixement espiritual del que tu parles pot semblar contradictori amb el fet de prendre una pepa de plàstic com un ideal de bellesa.
Jo no he pres a Barbie com un ideal de bellesa. Barbie és l'ideal de bellesa. Des de fa més de 50 anys representa l'ideal femení de perfecció i la veritat, no crec que hi hagi res de banal en perseguir la perfecció. Crec que totes les dones haurien de dedicar la seva vida a buscar la grandesa interior i exterior.
Vols dir que les dones que no són tan boniques o atractives com tu estan més lluny d'aquesta grandesa?
Depèn. Si una dona o qualsevol altra persona se sent atractiva i se sent bonica, ja està en el camí de la grandesa. Això no vol dir necessàriament que aquesta persona em sembli bonica a mi o et sembli bonica a tu. Pot ser aquesta persona en té prou en resultar bonica al seu marit o un grup reduït de persones. Està bé. Però què passa amb aquelles persones que tenen una imatge negativa d'elles mateixes? Què passa amb totes aquelles persones que es consideren lletges, desagradables, estúpides, avorrides, poc interessants, poc saludables i que no estan fent res per intentar millorar? Que es conformen amb ser mediocres. Aquests són els que estan lluny de la grandesa. Els mediocres que es conformen en ser mediocres. Avui en dia existeix un immens moviment que tolera i celebra la mediocritat, que somriu davant dels defectes. Tot allò de... sigues tu mateix, accepta't a tu mateix. És normal que estiguis insatisfet i que no t'agradis. Tu mai arribaràs a ser un ésser gran, així que tranquil, pots deixar d'esforçar-te i comprar-te un cotxe, una casa més gran. Beu-te una cervesa amb els teus amics. Aquestes són les úniques coses a les que les persones petites com tu podeu aspirar. És aquest missatge d'acceptació el que ha convertit a una raça de semideus en una raça d'éssers petits, espantats i pobres, que pot enumerar els seus defectes amb un somriure a la cara, però que ha acceptat que morirà trista. L'únic esperit feliç és aquell que busca la perfecció. Aquest és el missatge que jo comparteix amb el món en els meus seminaris i en els meus llibres. I si el món escolta el meu missatge és perquè sóc una noia maca, refinada i femenina, perquè m'acosta al seu ideal de bellesa. Si una dona grassa, lletja i vella es posés a parlar d'espiritualitat i creixement personal, no crec que despertés gaire atenció, no?
Ets conscient que tens centenars d'imitadores arreu del món?
Sí.
Ja és una mena de fenomen mundial. Cada setmana apareixen noves noies que ostenten el títol de l'autèntica Barbie humana.
Ho sé.
I què et sembla?
Em sembla que és una grandíssima notícia. M'afalaga que les noies em vegin com un exemple a seguir.
No et fa por que alguna d'aquestes noies pugui esdevenir més perfecta que tu?
No, no em fa por.
Consideres la dona perfecta, Natàlia?
Considero que ningú és perfecte. La perfecció és un ideal inassolible, una fita que ens ajuda a avançar.
Què et falta per ser perfecta?
Moltes coses, supòs.
Per exemple? Hi ha alguna cosa del teu físic que no t'agradi?
M'agradaria millorar el meu somriure.
El somriure?
Sí, penso que es pot millorar.
És per això que no somrius gaire?
Sí que somric, somric quan...
Podria't somriure ara?
Quan tingui a punt un somriure perfecte, m'encantarà compartir-lo amb la resta del món.
Et vull fer una última pregunta. Has nascut al planeta Terra?
Vaig néixer a Odessa, al sud d'Ucraïna, i això està al planeta Terra, sí. Però el meu esperit és anterior al naixement del meu cos. Tots els esperits ho són, també el seu.
Ah, jo sóc extraterrestre?
No. El teu esperit ho és.
Com em pots estar tan segura?
La meditació m'ha permès accedir a alguns records de les meves vides anteriors. Gràcies a això, sé que el meu primer naixement va ser lluny de la Terra.
Què recordes exactament?
No són records que puguin interpretar-se ni molt menys expressar-se d'una manera convencional.
Recordes de quin planeta provens?
Durant molt de temps vaig pensar que era Venus, però recentment he descobert que és més probable que es tracti d'un planeta extrasolar.
Un planeta fora del sistema solar.
Sí, era un lloc millor que aquest.
I has pogut contactar d'alguna manera amb els éssers que habiten aquest planeta?
No, no.
No pots contactar amb ells?
No crec que el planeta continuï habitat.
Què vols dir?
Lamentablement, tots els records que conserva estan relacionats amb un incident catastròfic que podria haver suposat el final de la vida al planeta.
Recordes haver assistit a l'extinció de la teva raça? Ho lament.
Són records de gran patiment. Una immensa sensació de dolor que gairebé no puc.
Bé, pren-te el teu temps.
No puc dir exactament què va portar la meva gent a la destrucció, però record que té a veure amb una gran guerra. Recordo una immensa massa d'éssers infeliços i mediocres alçant-se contra un petit nombre d'esperits grans. Quan les persones petites s'ajunten per fer les seves protestes, somriuen i es diuen a elles mateixes que estan lluitant per la justícia, però en realitat només estan lluitant contra aquells que persegueixen la perfecció, contra aquells que no s'han conformat amb el que poden veure i el que poden tocar. Això és el que va passar al lloc d'on jo vinc. I entenc que podria tornar a passar.
Natàlia Yaroslavna, la Barbie humana, moltes gràcies.
Una de cada cinc violacions que es produeixen als Estats Units té lloc dins un campus universitari. Això vol dir que una de cada vuit estudiants nord-americanes és violada durant els seus anys de carrera. El mateix president Obama ha reconegut que és un problema gravíssim. Per combatre aquest problema gravíssim, el senyor Obama ha anunciat la creació d'un grup de treball, encarregat la redacció d'un estudi que ha costat 2 milions de dòlars i finalment ha repartit preservatius a les aules. Volen saber què ha fet l'Assemblea de Nevada? Hem impulsat una llei que garanteix la presència de ciutadans i ciutadanes armades a totes les universitats i escoles superiors de l'Estat. I hem comprovat que els violadors perden sobtadament les ganes d'abusar de les nostres noies quan els fots una bala al cap. Bona tarda. Em dic Susan Rankin, tinc 29 anys i he nascut al millor país del món.
La consellera regional Susan Rankin és la representant del comtat de Clark a l'Assemblea Estatal de Nevada. Ha sigut la primera dona i és la membre més jove del Partit Republicà en obtenir el càrrec. La revista USA Today li dona el lloc 14 entre els 50 líders polítics més ben valorats dels Estats Units. La Susan compagina la seva vida política amb la passió per la música i el cinema. També és membre activa de la milícia Els Guardians de la República, un col·lectiu armat d'ideologia conservadora llibertària. Consellera Rankin, bona tarda.
Molt bona tarda.
Consellera, ens pot explicar què és el conservadorisme llibertari?
El conservadorisme llibertari, o com jo prefereixo anomenar-lo, conservadorisme americà, no és res més que un sistema ideològic i un estil de vida basat en la llibertat individual, la igualtat d'oportunitats i el lleial respecte a la nostra Constitució. Simplement és això.
Representa l'ideal del pistoler que es pren la justícia pel seu compte?
Des del meu punt de vista, representa el poder del poble i la ferma unitat contra els abusadors, els opressors i els impositors. Jo sé que d'entrada la paraula conservadorisme espanta molta gent, però tot depèn del que estiguis intentant conservar, no? Han llegit alguna vegada la Constitució dels Estats Units d'Amèrica? Perquè els promet que no parla en cap moment de governs que espien els seus ciutadans. No parla de pobresa sistematitzada, d'obstruccionisme administratiu, d'un sistema que subvenciona la desigualtat i el masclisme. La Constitució americana parla d'individus lliures i responsables que cultiven el que tenen, mengen el que necessiten i intercanvien el que els sobra amb el veí del costat. Sincerament, penso que val la pena conservar això.
Però vostè és una de les poques republicanes que ha votat a favor de la legalització del matrimoni entre persones del mateix sexe.
És veritat.
No sembla un posicionament conservador.
Jo crec que és el posicionament natural d'un defensor de les llibertats individuals.
Creu que té a veure amb el fet que vostè fos criada per una mare lesbiana?
No. Crec que té a veure amb el fet que vaig ser criada per una mare republicana i patriota. Si la pregunta que m'està intentant fer és veritat que la seva mare és lesbiana? Resposta és sí, la meva mare és lesbiana. Aleshores, jo també sóc lesbiana? No, jo no ho sóc. És això el que em vol preguntar?
Ja sap que no.
Disculpi, doncs, no l'havia entès.
Creu que els seus companys de partit comparteixen la seva opinió?
Supos que n'hi ha que la comparteixen i n'hi ha que no. Per sort, els meus companys de partit viuen en un país lliure i tenen dret a opinar el que vulguin. Però el que diu la Constitució és el que diu la Constitució. I el fet és que la Constitució no diu res en absolut sobre en qui podem i en qui no poden casar-nos els americans i les americanes. Des del meu punt de vista, aquí s'acaba el debat. Si el Partit Republicà vol seguir sent el partit que defensa la llibertat individual, no pot intervenir en els afers domèstics dels ciutadans. Punt.
Una part molt important del seu programa es basa en la defensa incondicional de la segona esmena, que garanteix el dret dels ciutadans de posseir i portar armes.
Sí.
Alguns diuen que vostè ha fet servir el debat sobre les armes com un trampolí per escalar mediàticament.
Efectivament, alguns ho diuen. Però els que em coneixen personalment saben que sóc una gran amant de les armes. Saben que sóc membre de l'Associació Nacional del Rifle, de l'Assemblea de Mares Armades i que he impulsat desenes de programes de seguretat ciutadana, de formació, d'autodefensa, etc, etc. Quan el senyor Obama i els buròcrates de Washington fan servir paraules com regular o restringir el dret a portar armes, estan parlant de regular i restringir els nostres drets constitucionals. Crec que em donaran la raó si dic que mesures com aquestes són més pròpies d'un dictador africà que d'un president escollit pel poble. Un president que ha jurat el seu càrrec sobre la Constitució, que ara està intentant restringir. És senzillament intolerable i la responsabilitat de qualsevol patriota és oposar-s'hi amb fermesa.
Consellera Rankin, fa poques setmanes vam poder-la veure exercint aquesta ferma oposició a Bunkerville, Nevada.
Efectivament.
Va ser quan el granger Cleven Bundy, la seva família i un grup de milicians fortament armats van atrinxerar-se a casa seva i van impedir l'entrada als agents del Departament d'Interior que venien a embargar el bestiar i part de les propietats de la família. El senyor Bundy té nombroses causes judicials obertes per haver-se negat a pagar durant anys l'impost federal de pasturatge. Per què li va donar el seu suport, consellera?
Crec que la primera pregunta que ens han de fer és com pot ser que el govern hagi enviat 200 agents des de Washington per recaptar els impostos a un granger de Nevada? Troc curiós que una administració que s'ha oposat una vegada i una altra a enviar homes armats a defensar la nostra frontera, que s'ha oposat una vegada i una altra a defensar els nostres interessos a l'exterior, hagi tingut la sang freda de saltar una propietat privada per embargar un ramat de vaques. Crec que és negligent, a més de ridícul.
Entenem que la seva objecció és sobre la manera en què s'ha duit a terme aquesta operació. Però està d'acord amb el senyor Bundy quan diu que el govern de Washington no té autoritat per exigir-li impostos i que, per tant, no pensa pagar?
L'Assemblea de Nevada porta anys denunciant que la pressió fiscal i l'augment d'impostos és l'autèntic enemic de l'economia americana.
Reconeix l'autoritat del govern federal, consellera?
No reconec la seva autoritat per fer valer la llei a punta de pistola.
Aleshores?
El que reconec és el que van veure els meus ulls. Jo vaig allà. Vaig estar 6 dies acampada a la granja dels Bundy. Vaig ser-hi amb el meu marit i amb el meu fill, Charlie, amb desenes de famílies vingudes de tot el país. El que jo reconec és que el govern federal s'ha extralimitat i ha demostrat una absoluta incompetència. La persona que hagi ordenat aquest atac contra una família americana haurà de respondre pels seus fets.
No ha contestat a la meva pregunta.
Sí que ho he fet.
Està d'acord amb el senyor Bundy quan diu que el govern federal no té dret a exigir-li que pagui impostos?
No.
Aleshores?
Si us plau, no posi paraules a la meva boca. Reconec l'autoritat del govern federal, d'acord? Simplement la qüestió. El que jo dic és... Li agradaria que el govern entrés a casa seva i apuntés el cap de la seva dona i els seus fills perquè vostè ha comès un error a la declaració de la renda? Li sembla això raonable?
El senyor Bundy devia prop $1 milió en impostos de pasturatge.
Li sembla bé que passin coses així?
Però...
Perquè a mi no em sembla bé. Els centenars d'americans que van estar acampats a la granja dels Bundy no els sembla bé. I els milions de persones que ens han fet arribar el seu suport des de tot el món no els sembla bé. Aquests recursos s'haurien de destinar a defensar les nostres fronteres, a lluitar contra el terrorisme, a perseguir els violadors, màfies, bandes organitzades... I en lloc d'això, s'estan fent servir per atemorir una família de grangers.
Tenim entès que quan els agents van arribar, la família de grangers estava acompanyada per més de 1.000 persones armades amb fusells de gran calibre i armilles antibales.
I què?
No sembla que el govern s'hagi extralimitat enviant 200 agents contra...
No. Contestin la pregunta. Hi havia 1.000 homes armats. Què passa? Quin és el problema? Aquestes 1.000 persones armades eren convidats del senyor Bundy i, a diferència dels agents federals, no van violar cap llei constitucional. A diferència dels agents federals, nosaltres no vam irrompre en una propietat privada sense permís. Portàvem armes de gran calibre? Tenien permís per fer-ho. Portàvem armilles antibales. Tenien permís per fer-ho. Van provocar algun dany, algun aldarull, alguna molèstia? No. Per desgràcia del senyor Obama, no. Per desgràcia dels populistes antiarmes, no. Per desgràcia seva, dels nostres enemics i difamadors, el 90% dels tirotejos massius que s'han produït als Estats Units en els darrers 50 anys han tingut lloc als estats on més s'han regulat i on més s'ha restringit l'accés a les armes. Charleston, 9 morts. Rosenberg, 10 morts. Marysville, 5 morts. Santa Mònica, 7 morts. Tots aquests crims s'haurien pogut evitar si un sol ciutadà armat hagués abatut l'assassí.
Consellera.
Si el govern intenta entrar armat a casa del poble americà, el poble americà dispararà primer.
Consellera Rankin.
Què?
Ha dit que té un fill.
Sí.
En Charlie, oi?
Sí.
Quina edat té?
9 anys.
Sap que, segons un informe recent...
No.
Als Estats Units cada dia moren 7 menors per arma de foc?
No, disculpi.
L'informe conclou que més de la meitat de les morts són accidentals i es produeixen a casa de les pròpies víctimes.
Disculpi. Abans de seguir especulant en la vida del meu fill, vull deixar-li clara una cosa. El meu fill Charlie és, lamentablement, un dels pocs nens d'aquest país que no està en risc de morir per arma de foc. El meu fill Charlie ha rebut entrenament, sap que no pot acostar-se a una arma sense permís, sap com assegurar-les, sap com sostenir-les i està perfectament preparat per neutralitzar un enemic en cas d'ineludible amenaça. Entesos? No tinc por per la vida del meu fill de 9 anys. Si em permet que li sigui franca... Són els pedòfils, els terroristes i els membres de bandes criminals els que haurien d'estar espantats.
Vol dir alguna cosa més?
No.
Consellera Susan Rankin, moltes gràcies.
Posem-nos un moment en la pell de la Margarita. La Margarita és un personatge que m'he inventat. És una nena que va néixer l'any 1500 en una família de petits propietaris. És la filla d'un moliner, per exemple. Si sobreviu el primer any de vida i no l'enganxa una guerra o una epidèmia de pesta, la Margarita viurà una vida d'aproximadament 30 anys, és l'esperança de vida mitja de la seva època. En aquests 30 anys de vida, la Margarita coneixerà entre 300 i 500 persones. Arribarà a parlar amb unes 100 i considerarà que entre 7 i 10 d'aquestes són alguna cosa així com amigues. Tindrà relacions sexuals amb un o dos homes amb els que engendrarà entre 3 i 6 fills. Visitarà un o dos pobles. Sentirà parlar una o dues llengües i provarà al voltant de 5 aliments distints. No llegirà cap llibre. No farà cap viatge. No pujarà cap muntanya. No coneixerà mai una persona que hagi nascut a un altre país. No veurà mai el mar. Crec que a tots ens sembla raonable deduir que quan la Margarita arribi als 30 anys i estigui al llit, a punt de morir, lamentarà amb tot el seu cor no poder viure 30 anys més. No poder viure fins als 60, s'imaginen? Ella sap que és una bogeria, és un desig pervers. Ningú viu fins als 60. Les persones hem de néixer i hem de morir. És llei de vida. Ella sap tot això. Però continua pensant que no hi ha dret. Continua pensant que allà fora hi ha un món ple de llocs que s'ha quedat sense veure, de coses que s'ha quedat sense fer, de gent que no ha tingut temps de conèixer. 500 anys després, la nostra esperança de vida és gairebé 3 vegades més alta que la de la Margarita. Però la llista de coses, de llocs i de persones que ens agradaria conèixer abans de morir és centenars de milers de vegades superior. I així és com arribem a la conclusió. Això que sentim no és un desig pervers. És extremadament difícil arribar a ser feliç vivint una vida de només 85 anys. Hola, em dic Roberta Flax, tinc 27 anys, sóc dissenyadora industrial i col·laboro a la iniciativa 2045.
Iniciativa 2045 és una organització sense ànim de lucre formada per científics, filòsofs i enginyers de tot el món. El seu objectiu és crear una tecnologia que permeti la transferència de consciències humanes a dispositius artificials i, d'aquesta manera, allargar la vida de les persones fins al límit de la immortalitat. És l'anomenat transhumanisme. Doctora Flax, bona tarda.
Bona tarda.
Quina és exactament la seva tasca a la iniciativa 2045, doctora?
El meu equip es dedica sobretot al desenvolupament de teixits artificials, però a mi, personalment, m'agrada implicar-me en totes les fases i capes del projecte. Pens que estem en un moment fascinant. Des dels dies daurats de la carrera espacial, mai tantes ments brillants s'havien posat a treballar juntes i amb una sola missió.
El calendari que es planteja la seva organització és, si més no, ambiciós.
Ho és, ho és. El fet és que, insisteix, les millors ments del planeta hi estan treballant nit i dia. Si hem plantejat aquestes dates és perquè creiem que podem complir-les.
Em sembla que ara es troben tot just a la fase 1.
Exacte. A principis de l'any 2020 presentàrem l'Avatar 1, el primer cos humanoide artificial preparat per percebre i relacionar-se amb la realitat de la mateixa manera i amb la mateixa subtilesa que ho fa un cos humà. Estem parlant de llibertat de moviment, expressió física i verbal, captura i processament de sensacions, memòria sensible, tot.
Un ésser amb intel·ligència artificial.
No, 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 no. No pretenem crear un ésser intel·ligent.
Ah?
De fet, els científics cada vegada estan menys segurs de que la idea d'intel·ligència artificial sigui plausible, almenys de la manera que el segle XX l'ha fantasejat. Amb emocions, lliure arbitri, somnis... No. El que nosaltres volem fer, el que estem fent, vaja, és crear un dispositiu artificial, o cos, que pugui ser habitat per una intel·ligència humana.
Només en volen crear el cos.
Sí, no és poca cosa. El cos humà és una màquina molt perfecta.
I tanmateix, el seu objectiu és substituir-lo.
Jo diria que el nostre objectiu és preparar-li un gran homenatge.
I un cop tinguin l'avatar a punt, començarà la segona fase.
Així és.
Esperen trasplantar un cervell humà a aquest avatar abans de l'any 2025.
Sí, no és exactament un trasplantament, d'acord? La idea és crear una interfície cervell-màquina que permeti a un cervell humà controlar l'avatar de la mateixa manera que ara controla el cos. L'única diferència és que el cervell no s'emplaçaria necessàriament dins de l'avatar.
Per què no?
Bé, hi ha algunes implicacions de seguretat. Ningú vol que el seu cervell vagi passejant pel carrer dins una màquina, oi? Però, sobretot, és una qüestió d'eficiència. Des d'un punt de vista estrictament funcional, és una bestiesa transportar d'aquí cap allà un òrgan que, pel simple fet d'estances, està consumint prop del 40% de l'energia corporal. Aquest percentatge és absolutament insòlid si el comparem, per exemple, amb la resta de mamífers que hi poden invertir entre l'1 i el 4%. La qüestió és que els humans hem desenvolupat un cervell immensament potent i si volem sostenir-lo, si volem que creixi, que continuï evolucionant, no tenim més remei que anar més enllà de la biologia. En aquest sentit, és molt més rendible i molt més segur mantenir els cervells fora del cos, en una mena d'unitats de control, una mena de bancs.
Vol dir un banc com un...
Sí, un banc, un espai de màxima seguretat on s'emmagatzemen i es conserven els cervells que controlen remotament els cossos robòtics.
Els avatars.
Exacte.
Però l'any 2025 és d'aquí 9 anys.
El repte és enorme. Però tenim l'equip, tenim la idea, ja tenim la majoria de components mecànics. Fins i tot hem realitzat algunes proves satisfactòries. Imagina que en el darrer any tothom ha llegit alguna notícia o ha vist el vídeo del ximpanzé que controla un braç robòtic amb el pensament. Puc dir-li que estem moltíssim més a prop del que sembla.
La seva organització espera arribar a la tercera fase del projecte cap a l'any 2035.
Sí.
Aquesta té per objectiu descarregar ments humanes directament als cossos artificials, en què es diferencia exactament de l'anterior.
La principal diferència és la desaparició de l'element biològic. Si aconseguim crear un ordinador que iguali o fins i tot que superi la potència del cervell humà, ja no necessitarem aquests bancs que conserven els cervells, no? Podrem transferir la personalitat, els records i, en definitiva, tota la consciència de l'usuari a una màquina. I un cop fet això, descartar el cervell.
Vol dir buidar el cervell?
Sí.
I després llançar-lo a les escombraries?
Bé... Pensi que mentre el sistema continuï depenent d'un sol element orgànic i, per tant, degradable, el subjecte continuarà exposat a les malalties, a l'envelliment i, finalment, a la mort. Però un cop puguem extreure la consciència i introduir-la dins un cos fet de peces absolutament reparables i actualitzables, ja res ens impedirà allargar el nostre temps de vida fins a...
L'eternitat?
Pot ser, sí, per què no?
Vostè vol viure per sempre, doctora Flax?
Jo... Crec que aquesta pregunta Què vol dir viure per sempre? Què vol dir per sempre? Jo vull viure. Això és el que sé. No vull que una malaltia em fulmini el cos en 3 mesos o que un conductor borratxo m'atropelli aquesta nit quan surti d'aquí. No ho vull. No sé si vull viure 100 anys o vull viure 1.000 anys o 3 milions d'anys. No en tinc ni idea. L'eternitat és un misteri i avui la nostra curiositat natural ens empeny a sondejar aquest misteri, de la mateixa manera que un dia ens va empènyer a sondejar l'oceà. Imaginin una experiència de segles d'aprenentatge, segles d'investigació, segles de reflexió, creació. Imaginin com sona una melodia composada i perfeccionada durant 1.000 anys.
Creu que si visquéssim més temps, viuríem més feliços?
Crec que si visquéssim en un món sense accidents, sense malalties, sí, jo crec que sí.
I què passaria amb les persones que no volguessin viure per sempre? Estarien condemnades a la immortalitat?
Ens fan molt sovint aquesta pregunta. Evidentment, no pretenem condemnar ningú a res. De fet, immortalitat és una paraula que nosaltres no fem servir. Nosaltres volem oferir a la gent la immortalitat, l'oportunitat de viure. Dit això, plantegem-nos. Plantegem-nos què pot portar una persona a voler morir. És un dolor físic? Una incapacitat? És la conseqüència d'un accident que ha deixat un cos desfigurat o inoperatiu? És el patiment emocional per la pèrdua d'una persona estimada? És un trastorn depressiu que els metges no entenen i no saben reparar? L'ansietat de no haver viscut la vida que ens hauria agradat, de no haver viatjat prou, d'haver envellit sense adonar-se'n, de no haver sabut aprofitar prou el temps? Imaginin que podem solucionar tots aquests problemes, que podem abolir el dolor, l'envelliment, la malaltia i la pèrdua. Que podem oferir temps de qualitat, il·limitat a tots aquells que vulguin una segona i una tercera i una quarta i una cinquena oportunitat. Pens que, si convertim la vida en un lloc meravellós, hi haurà molta gent que voldrà quedar-s'hi per sempre.
Vostè té fills, doctora Flax?
Per què m'ho pregunta?
Supos que han pensat en les generacions que vendran després de nosaltres.
Ah, no. Vull dir, no tinc fills. És clar, hi hem pensat, de fet.
La pregunta que segurament ens estan fent tots és: com hi cabrem?
És clar.
No sé si tenen pensat que aquests avatars s'alimentin i beguin aigua, però segurament consumiran energia elèctrica.
Sí, és una bona...
a més, ocuparan un espai físic. Allargant les nostres vides, no estan prenent l'espai dels que han de venir després de nosaltres?
La resposta a aquesta pregunta és, de fet, la quarta i definitiva fase de la iniciativa 2045. Aquest any farem el primer intent de crear un assentament permanent humà dins un medi virtual.
Com?
L'espai físic, com vostè mateix ha dit, és limitat. Els recursos alimentaris són limitats. Els recursos energètics són limitats. I en última instància, res de tot això haurà tingut sentit si d'aquí a 100 anys ens destrossa un meteorit o ens ofega el nivell del mar. El medi engendra la vida, l'esculpeix i la multiplica, però també la corrou. Nosaltres tenim el poder d'agafar les coses bones d'aquest món i reconstruir-les, o reformular-les en una realitat nova, independent de la física.
Una realitat independent de la física.
Una realitat virtual, com Internet. Una realitat generada que...
Volen que ens anem a viure a Internet.
Ja sé que sona estrany.
És molt estrany.
Lamentablement, el que està clar és que aquí no ens hi podem quedar gaire temps. Tots els estudis han conclòs que tenim uns 1.000 anys per abandonar la Terra. Els menys optimistes parlen de 200. Tenim la responsabilitat històrica de buscar un nou espai per garantir la continuïtat de la nostra espècie. I Internet ja és aquí. Ja forma part de nosaltres i ja ha causat una transformació totalment irreparable en el nostre món.
Ja.
Les dues realitats estarien relacionades, d'una forma equivalent però contrària a com ho estan ara. Ara mateix treballem a Internet, aprenem a Internet, ens hi relaxem. I fem les nostres compres, ens hi relacionem. En canvi, escampem les deixalles i consumim els recursos aquí. Imaginin que podem invertir aquest ordre, que podem sobreviure eternament en un entorn virtual amb un espai i amb recursos il·limitats, i que des d'allà poden visitar aquestes realitats sempre que vulguem.
Visitar-la. Com ànimes.
Com hologrames. Podrem passejar per un bosc. Podrem tenir converses, contemplar una posta de sol i un instant després desplaçar-nos a l'altra banda del planeta. O fins i tot estar en distints llocs al mateix temps, qui ho sap? Si pensa un segon, veurà que el nostre projecte és molt més raonable que anar a colonitzar Mart.
Però si ja no tenim cos, ja no tenim cervell i ni tan sols estem físicament aquí, continuarem sent humans.
Per què no? Tindrem records? Tindrem somnis? Tindrem humor? Bons dies i mals dies? L'única diferència és que no tindrem les mateixes limitacions.
Potser algunes persones creuen que són les nostres limitacions les que determinen la condició humana.
Potser sí. Jo crec que aquestes persones tenen una visió molt trista del que significa ser humà. A mi em costa resignar-me a creure que sóc humana perquè estic feta de carn i sé caminar sobre dues potes. La humanitat la tenim a dins i ens està demanant a crits que la deixem sortir.
Doctora Flax, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Conec homes que no són capaços d'anar a dormir si abans la seva esposa no els canta una cançó de bressol. Conec professors de col·legi que miren dibuixos animats i empresaris de banca que porten bolquers a sota del pantaló. Els hi agrada, els fa sentir bé. A les pel·lícules els enamorats es miren els ulls intensament i parlen amb aquelles veus fermes, es diuen t'estim i es fan promeses. Però a la vida real, només ens atrevim a dir aquestes coses si posem veu de nin petit. Totes les parelles d'aquest país s'estimen amb veu de nin petit. Supos que és l'única manera que tenim d'estimar, perquè recordam que quan érem petits, estimàvem més. Estimàvem d'una forma més real. Jo feia anys que sentia aquest desig d'estimar de forma real, de donar i rebre amor de la manera més pura, de sentir-me protegida i cuidada. Per això, quan em pregunten si em considero una pionera del moviment transedat, el context que, en fi, jo no he fet res. Simplement he acceptat com qui sóc i m'he adonat que m'encanta. Em dic Rosemary Powell i tinc 6 anys i ja està.
La Rosie viu a Plymouth, amb els seus pares i la seva germana Hopi. Han passat 9 mesos d'ençà que l'empleat de banca John Thompkins decidís deixar enrere el seu passat i començar, literalment, una nova vida, aquesta vegada com una nena de 6 anys. Hola, Rosie. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Supòs que ja t'hauran dit algun cop, Rosie, però no sembles una nena de 6 anys.
Bé, en tinc 6 i mig. Faig broma.
Et sembla bé explicar-nos alguna cosa sobre la teva vida anterior?
Em sembla bé. Doncs el nom que se'm va donar quan vaig néixer era John. I quan vaig néixer se'm va identificar com un mascle humà, com un nin. I d'aquesta manera vaig viure fins que vaig complir 52 anys. Vaig casar-me, vaig tenir 3 filles i un fill, i vaig fer amics, vaig treballar com tothom, vaig divorciar-me, com tothom, i no ho sé, què més?
La vida d'en John Thompkins va ser normal.
No sempre va ser fàcil, potser. De vegades va ser dolorosa. Vaig patir fortes depressions i vaig necessitar ajut, vaig necessitar tractament i fins i tot vaig estar un temps a la presó.
Ah, vas estar a la presó?
Sí, 3 mesos. En realitat va ser tot un gran malentès. Vaig ser denunciat i condemnat per pedofília.
Ah.
Però en el recurs el jutge va dictaminar que efectivament que jo no era un pedòfil. Simplement era un paio de 110 quilos a qui li agradava portar calcetes i jugar amb nines.
Quina relació hi ha entre el teu canvi de sexe i el retorn a la infantesa?
Sí, aquesta és una de les coses que més sorprèn a la gent, però la resposta no, vull dir que no és gens complicada. Jo era molt petita quan vaig saber que jo era un nin.
Jo era una criatura que, en fi, posava molts problemes a l'hora d'anar al lavabo. M'aguantava el pipí durant dies sencers perquè no volia baixar-me els calçotets. Sabia que allà baix hi tenia una... coseta. Amb prou feina sabia que era, però no volia tocar-la. No la volia veure. Fins i tot m'angoixava notar la seva presència quan em movia, així que, tan bon punt, vaig aprendre a vestir-me sola, vaig començar a posar-me 5 o 6 calçotets, una sobre de l'altra, per mantenir... per contenir l'amenaça.
Clar.
Al final, em van haver d'operar d'una hèrnia i els meus pares van decidir portar-me a veure un doctor, un expert en psicologia infantil. El doctor va dir que volia quedar-se un moment a soles amb mi i em va dir... em va dir que abans d'anar a fer pipí m'havia... Em va dir que m'havia de mirar fixament la mà durant un minut. Em va dir que si la mirava i la mirava, al final la mà em semblaria estranya. Després havia de mirar cap a baix i tornar-ho a fer. M'havia de mirar la cintura, les cames, els peus, i que si els mirava atentament durant un minut, em semblaria que aquelles cames, aquells peus, no eren meus, no eren jo. Aleshores, només havia d'observar com aquella mà agafava aquell penis, com orinava, es tirava de la cadena, s'apujava el pantaló i es rentava la pica, sense que res de tot allò tingués realment a veure amb mi. Perquè aquell cos només era un cos i no tenia res a veure amb el que jo era. En aquell moment tenia 6 anys. Quan molts anys més tard vaig trobar el valor per acceptar-me i reconèixer públicament qui sóc, em vaig adonar que aquell era el punt on la meva vida havia deixat de ser real i que l'única forma d'estar de veritat en aquest món, de viure una vida autèntica, era tornar a aquell punt i reescriure la meva vida. I vaig parlar-ho amb la mamà i em va dir que li semblava lògic.
Quan dius la mamà, et refereixes a...?
A la doctora Jessica Powell.
Ah, que ha sigut la teva terapeuta al llarg dels últims 12 anys. I que a partir del moment de la teva transició va convertir-se en la teva mamà.
Bé, jo diria que va convertir-se en la meva mamà. Crec que ella ja era la meva mamà des de fa molt. Des de que ens vam conèixer, ella, la doctora Powell, ha tingut cura de mi. M'ha estimat, m'ha ensenyat, m'ha ajudat a créixer. D'alguna manera, sempre l'he vist com una mare i estic segura que ella també em veia com la seva nena petita, però, és clar, jo tenia el cos d'un home que pràcticament podia ser el pare d'ella i era impossible, oi? Semblava impossible. Hi havia entre nosaltres tot de coses que repetien una vegada i una altra, que allò que estàvem sentint no podia ser, que no podria ser mai. Fins que un dia no vaig poder més i li vaig demanar.
Li vas demanar? Què li vas demanar?
Si li podia dir mare, vaig dir-li: Jessica, puc dir-te mamà?
I ella et va dir que sí.
Es va posar a plorar. Les dues ens vam posar a plorar. Ell em va abraçar i em va fer petons. Em va dir: t'estim, t'estim, t'estim. Va ser bonic.
Poc després vas anar a viure amb la doctora Powell i la seva família. Has tallat definitivament el contacte amb els fills d'en John Thompkins?
Són els meus fills. No cal que diguis els fills d'en John.
Disculpa.
No, no és un problema. No m'he posat en contacte amb els meus fills, de moment. I és probable que continuï així durant un temps, però m'agradaria. Si algun dia ells volguessin, m'agradaria molt tenir contacte amb ells. En el futur, m'agradaria.
Com és un dia de la teva vida, Rosie?
Doncs em desperto al matí, em vestesc, juc amb la meva germana, ajuda la mamà amb algunes coses de la casa i després ens preparam per dinar...
A què jugues amb la teva germana?
Colorejam. A mi m'agrada colorejar. A ella li agrada més fer altres coses. Li agrada la Peppa Pig.
La Peppa Pig?
Sí, és una porqueta. Viu amb la seva família a una casa i a mi també m'agrada, però a la Hopi li agrada més. Crec que jugar amb la Hopi em va salvar la vida. Ella em cuida molt i no he tornat a necessitar pastilles ni a tenir pensaments dolents.
Quants anys té ella?
En té 8. Ella és més gran.
Creus realment que la Hopi et veu com la seva germana petita?
Sí. Ho crec de veritat. Tota la meva família entén perfectament el que sóc i m'accepta i m'estima. Però pens que per la Hopi aquest procés ha sigut especialment fàcil. Crec que, d'alguna manera, ella ha nascut en un món on tenir una o altra edat o decidir posar-se un vestit no significa tant com podia haver significat anys enrere. Potser en els propers anys serà cada cop més normal que la gent visqui d'acord amb l'edat i amb la identitat que sent sincerament, independentment del que hi hagi escrit al seu carnet de conduir.
Així doncs, tu creus que, en general, la gent et veu com una nena normal?
Part de la meva nova vida consisteix en la decisió, en la ferma decisió de no preocupar-me gaire per com em veu la resta de la gent. Jo sé que no m'assemblen les altres nines de la meva edat. Sé que no parlo com elles, que no em comporto com elles. He acceptat que sóc diferent i no crec que aquesta diferència sigui un problema. Per mi, no és un problema.
Ja, però entens que per determinades persones resulti estrany.
No crec, en el fons, que a la gent li resulti estrany. Crec que quan la gent diu que li sembla estrany o que no ho entenen, el que volen dir és que els sembla malament. És clar que entenen el que faig, però consideren que no tinc dret a fer-ho. M'entén? Simplement consideren que no està bé, que és trampa. El que no entenen... Pens que el que no entenen és que no és una cosa que jo o que ningú hagi escollit, val? Jo no he escollit ser una nina de 6 anys. Sóc una nina de 6 anys perquè ho sent en el lloc més profund de la meva ànima. No és que m'agradi dormir abraçada al meu nino. És que si no donc abraçada al meu nino, tinc por. No és una por que jo m'inventi que si volgués podria decidir no tenir. És com si els demanàs a ells que deixin de tenir gana o que deixin de tenir fred.
Aleshores, continuaràs tenint 6 anys per sempre o creixeràs?
Dependrà del que senti. Si d'aquí a un any sent que continuo tenint 6 anys, continuaré tenint 6 anys, però... M'agradaria créixer, és clar. M'agradaria convertir-me algun dia en una dona forta i adulta com la mamà. Sóc una nena sana i visc en un cos sa i tinc el que necessit. Crec que puc arribar fàcilment a complir 30 anys com a dona. O pot ser més?
És molt interessant.
Gràcies. També he pensat en l'opció de saltar-me els anys d'avorriment i anar directament a l'època de les cites i els nòvios. Supos que tinc molt de temps per pensar-hi.
Ets una nena preciosa, Rosie.
Gràcies.
Moltes gràcies per explicar-nos la teva història. La Galena Fender sap què significa viure entre mirades i comentaris. La seva vida va canviar de forma dràstica d'ençà que, fa 10 anys, la seva pell va començar a tornar-se d'un color blau brillant. La Galena ens acompanya aquesta tarda junt amb la seva parella, Jackie, i la nostra assessora mèdica en cap, la doctora Nancy Seiderman. Bona tarda i benvingudes.
Hola.
Hola. Hola.
Galena, com estàs?
Bé, gràcies.
Supos que ja saps que la gent que t'està veient ara mateix està pensant... Sí, té la pell blava.
Sí.
És impactant.
Sí.
Tens altres superpoders? Pots levitar, llegir el pensament?
No, no.
Glenna, vull que entenguis que no ens estem rient de tu.
No, no, ho entenc. Sé que és estrany d'entrada.
Pots fer-nos un breu resum de com va començar tot això?
Bé, doncs... Vaig aplicar-me plata col·loidal directament a la pell.
Plata col·loidal?
Sí.
Perquè paties un greu problema de dermatitis.
Sí, senyor.
Aparentment relacionat amb l'estrès que va originar-te la mort de la teva mare.
Correcte.
Aleshores, tu eres molt jove i vas haver de fer-te càrrec de la teva família.
Sí, senyor.
Lament la teva pèrdua, Glenna.
Gràcies.
Així doncs, paties descamació, irritació, inflamació, esquerdes?
Correcte.
I vas fer servir aquest medicament, plata col·loidal. Doctora,
ens pot explicar ràpidament què és això?
És clar. La plata col·loidal és un líquid que s'obté per mitjà d'un procés d'electròlisi barrejant pols de plata i aigua destil·lada. El seu ús en medicina és antiquíssim. Sabem que els soldats romans, estem parlant del 400 abans de Crist, conservaren els aliments dins de cubells d'aigua freda als que hi llançaven monedes de plata.
Interessant.
És molt interessant. Aquest procés no només afavoria la refrigeració dels aliments, sinó que, a més, endarreria l'aparició de bactèries.
Sí.
Glenna, va ser un metge qui va receptar aquest producte?
No, senyor.
D'on va venir la idea?
La idea, bé, en un principi...
Va ser idea seva.
La idea va ser sobretot meva, sí. Jo havia llegit en un article d'una revista científica que la plata col·loidal tenia aquestes propietats desinfectants i...
Antisèptiques.
Vaig llegir que tenia propietats antisèptiques. I l'article se'm va quedar al cap, no? Com se't queda una cançó. I uns anys més tard, el meu germà Robin, el meu germà petit, va patir una intoxicació. Va beure per error d'una garrafa plena de gasolina. Aleshores jo tenia 14 anys, en Robin en devia tenir uns 8, i el metge va receptar-li un tractament de plata col·loidal. Va receptar-li una cullerada diària. Mm-hmm. Va ser aleshores, quan jo vaig començar... Bé, va ser aleshores.
Et prenies la medicina del teu germà?
La preníem junts, sí.
Per què, Galena?
Bé, ell no se la volia prendre i jo era la germana gran i havia de donar exemple.
I sempre és millor beure en companyia, oi?
Sí.
Aleshores, el teu germà i tu preníeu cada dia una cullerada de plata col·loidal.
Al principi, sí.
I després?
Després ell es va recuperar i em va deixar de prendre i jo em vaig començar a prendre més.
Més?
Sí.
Quant més?
Me'n bevia una ampolla al dia, reduïda amb aigua.
Una ampolla d'un litre i mig?
No, una ampolla de 50 mil·lilitres reduïda en un litre i mig d'aigua.
Tots els dies?
Sí, però... Sí, tots els dies.
Jackie?
Hola.
Quan tu coneixes na Glenna, la seva pell ja és de color blau, és correcte?
És correcte.
I què vas pensar quan la vas veure?
Vaig pensar... Quins ulls més bonics.
Oh.
No, d'entrada el blau em va xocar, esclar, però els promet que és cert, tan aviat com vaig conèixer la Glenna, tan aviat com vaig parlar amb ella i ens van conèixer, vaig deixar de veure el color. Ara ja no veig el color de bo. Només la veig a ella i bé...
Què?
No res.
Què?
M'agrada el sabor de la seva pell. Té la pell àcida i una mica salada. És com beure suc de llimona.
Fantàstic. Continuem amb la història. Glenna, has dit que, a més de beure't un medicament que no t'havia estat prescrit, en un determinat moment vas començar a aplicar-te'l directament sobre la pell. És correcte?
És correcte. El problema de la dermatitis no deixava d'empitjorar, així que...
El problema empitjorava?
Sí. Vaig pensar que potser si aplicava directament el líquid sobre els grans i les crostes, potser aconseguiria un efecte més directe.
Vas prendre aquesta decisió seguint alguna recomanació mèdica?
No, senyor.
Mai vas comentar amb un metge: "Ei, estic fent això"?
No.
És bo, és dolent, els efectes secundaris poden ser aquests?
No, senyor, no. No vaig... No. Jo era més jove i ja sap. No m'agraden gaire els metges. No s'ofengui, si us plau.
No, en absolut.
Sabies que el canvi de color era un possible efecte secundari?
No, no ho sabia. Havia llegit que els excessos de plata podien acumular-se als teixits de la pell.
Efectivament.
No? Havia llegit això, però mai vaig imaginar-me que, en fi, que podria tornar-me blava, no?
En qualsevol cas, Glenna, entenc que primer ingerint el producte i després aplicant-te'l per via tòpica vas aconseguir, almenys, vèncer la dermatitis? Vas arreglar el problema que tenies d'entrada?
El problema...
De fet, no.
No, de fet...
Continua tenint dermatitis.
No, sí, no vaig vèncer la dermatitis, però es pot dir que vaig reduir considerablement les picors... I la inflamació, i ara, per exemple, fa temps que gairebé no noto sensació de picor.
És molt de tant en tant.
Sí, molt de tant en tant encara. Només quan estic molt nerviosa o... Molt de tant en tant, sí.
En qualsevol cas, diguem que l'ús del producte no va provocar un resultat espectacular. Però sí, un espectacular efecte secundari.
Sí, bé, al principi no era tan evident, però sí, després...
Aleshores, per què vaig seguir prenent-lo?
Bé...
De fet, hem sabut que, tot i que en una mesura més controlada, continues consumint plata col·loidal a dia d'avui.
És correcte.
Per què segueixes prenent-la, Glenna?
A més d'ajudar-me bastant en les picors, he de dir que el producte em va generar alguns beneficis importants.
Beneficis a nivell de salut?
A nivell de salut.
Com ara?
Com... ja no tinc migranyes. D'adolescent tenia unes migranyes horribles i m'han desaparegut. No em refred gairebé mai. No he tornat a tenir sinusitis i les dones de la meva família pateixen molts de problemes menstruals i jo, en canvi, no. No. Mai. I...
jo, per exemple, després de menjar sempre tenc una mica d'acidesa.
Exacte, reflux.
Refluxos gàstrics, no?
Jo no tinc mai refluxos gàstrics. Tinc bones digestions. I això que menjam les mateixes coses. I em trob... gràcies a la plata em sent forta, em sent més saludable. Fins i tot em trob de millor humor.
Però ets blava.
Sí, senyor.
Aquesta circumstància et permet tenir una vida normal? Podeu sortir al carrer, no sé, anar a sopar a un restaurant?
No, això és impossible.
Com es comporta la gent quan et veu per primera vegada, Glenna?
Bé, molta gent, quan em veu per primera vegada, s'acosta a mi i em pregunta què em passa i em pregunta per què sóc així.
Et sembla estrany que la gent em pregunti?
No em sembla estrany, però no m'agrada. Jo no els estic fent cap mal, i ells...
No li agrada que li diguin pitufa. No li agrada.
Pitufa.
El fet és que tampoc anem a molts llocs.
No anem a molts llocs.
Ens agrada quedar-nos a casa, oi?
Sí.
Estàs dient que tenir menys picor, tenir menys migranyes i els altres beneficis que has esmentat compensen una vida de reclusió i aïllament?
No sé. Supos que pot ser... depèn del cas de cada persona.
En el teu cas?
En el meu cas, sí. En el meu cas, és veritat que normalment intento evitar la gent, però sempre ho he fet. Vull dir que abans d'això també ho feia. Sempre he sigut una persona més aviat reclosa.
Supos que el fet de ser una parella de dues dones en una comunitat petita i molt religiosa ens ha fet acostumar-nos a una certa... no?
Exacte.
El poble on vivim em miren igual de malament si ets blava i lesbiana que si ets només lesbiana.
I ens agrada estar a casa, cantar cançons en la guitarra, cuidar-nos de l'hort i estar juntes, veure la tele juntes,
ai, sí.
No ho sé, estan bé, ens trobem bé i estem juntes.
Glenna, sembla que la blava t'ha fet feliç.
No és que m'hagi fet feliç, és simplement que no m'ha suposat un problema, ja està. Jo penso que quan anava a l'institut sempre pensava que el que volen la majoria de persones és viure una vida tranquil·la, no? Les persones bones i les persones dolentes. O els que es fan tatuatges, o se'n van a estudiar a Europa, o es tiren d'un penya-segat amb paracaigudes. Sempre he cregut que, en el fons, ho fan només perquè... perquè tenen un neguit i no saben com calmar-lo. No saben bé què és un neguit que porten a dintre i que no els deixa estar bé mai. Esperen que... amb el proper salt, desapareguin per sempre les seves ganes de saltar, per poder tornar a casa d'una vegada i estar tranquils. Volen, algun dia, tornar a casa i no sentir el desig de marxar mai més. Jo supos que ser feliç és això, és estar parat en un lloc i desitjar quedar-t'hi per sempre, sense neguit, sense dubtes, per sempre. Des d'aquest punt de vista, supos que, bé, sí, sóc una persona feliç.
Doctora, ha receptat alguna vegada un tractament de plata col·loidal a algun pacient?
Mai.
Per què?
Quan es va generalitzar l'antibiòtic comú, es van deixar de fer servir els derivats de la plata. A dia d'avui seria estrany que un professional la prescrivís a un pacient. De fet, recentment s'ha prohibit en alguns països.
Ah, i per què s'ha prohibit?
S'ha prohibit, en primer lloc, perquè s'ha demostrat que és poc o gens efectiva contra una gran varietat de les bacteris que coneixem avui en dia. I, en segon lloc, perquè pot provocar una gran varietat d'efectes secundaris.
Com ara el canvi de color de la pell de la Glenna.
Entre molts d'altres. De fet, crec que és important puntualitzar que no estem parlant només del color de la seva pell. La Glenna és blava. És blava per fora, però també ho és per dintre. Si em permet un moment, Glenna... podria fer-se així?
Com?
Així, amb l'ull.
Així?
Gràcies. Exacte. I, si us plau, miri cap a... sí, molt bé. Pot obrir la boca Gràcies, gràcies. Com poden veure, els llagrimers de la Glenna, la seva cavitat bucal, les genives, tot, fins i tot la seva sang i el seu cor estan afectats per aquest enorme excés de plata. La plata, per si no ho saben, és un metall pesat com l'alumini o el mercuri. És cert que una dosi molt controlada pot servir per combatre agents nocius del nostre organisme, però una concentració com aquesta, sens dubte, és greument perillosa.
Però
la Glenna ens ha parlat de millores.
Sí,
ja.
Desaparició de la migranya, regulació menstrual, menys sinusitis. Què opina la medicina de tot això?
Sí, la veritat és que no existeix cap relació científica entre aquestes millores i l'ús de plata col·loidal.
Cap relació?
Bé,
cap relació en absolut. Pens que qualsevol professional de la medicina o, no ho sé, qualsevol estudiant, qualsevol persona amb uns mínims coneixements de química estarà d'acord amb mi.
Moltes vegades un medicament provoca efectes diferents depenent de la persona que els pren.
És veritat.
Per exemple, a mi els medicaments més...
convencionals.
Els medicaments més convencionals a mi no em van produir cap efecte. Crec que depèn de cada cas i cada persona.
Sí, això és veritat en certa manera, però des del meu punt de vista aquest cas és diferent.
Segurament és diferent. Segurament és diferent des d'un punt de vista mèdic, però des del meu punt de vista jo només sé que la plata és l'única cosa que em treu les picors.
Clar.
He intentat deixar-la de prendre durant temporades llargues i la picor i el mal de cap han sigut terribles.
Terribles!
Sé que si la deixés de prendre em tornarien les picors, així que...
Glenna, el que vostè diu és completament lògic. Nosaltres no podem imaginar el dolor al que vostè està sotmesa. Les picors nervioses s'han descrit com un dels pitjors símptomes de la síndrome d'abstinència.
Però què insinua?
Doctora, acaba de dir que la Glenna podria ser addicta a la plata col·loidal?
No.
No sóc experta en quadres d'addicció i, evidentment, aquest no és el lloc per elaborar un diagnòstic concloent, però ella mateixa ens ha dit que porta més de 10 anys administrant-se un producte químic perillós, sense prescripció ni control.
Però...
un producte que li atorga bon humor i sensació de benestar. Crec que tot coincideix amb...
Un moment. El producte que jo prenc és totalment legal.
Sóc conscient.
El compra a Amazon no és una droga?
Sóc totalment conscient que la Glenna no farà cas a les meves observacions perquè jo provinc de la comunitat mèdica, però...
La Glenna no és una drogoaddicta?
Vida.
No he dit que sigui una drogoaddicta.
Sí que ho ha dit.
Jackie.
Sí que ho ha dit. Ha dit que és una... La Glenna mai ha pres drogues.
En qualsevol cas.
Ni tan sol fuma, no ha fumat mai?
Mai.
En qualsevol cas, és una persona adulta i pot fer el que vulgui. Però jo estic obligada a recomanar-li que visiti urgentment un especialista, ja que és més probable que alguns dels seus òrgans vitals estiguin irreparablement afectats.
Els dic que no he tingut cap problema de salut en 10 anys, ni tan sols un refredat.
Doctora, la vida de la Glenna corre perill?
Sense cap mena de dubte, sí, hi ha possibilitat de perill. Sí.
Aleshores?
De fet, si em permet, des d'un punt de vista estrictament mèdic, no crec que sigui saludable conviure amb ella.
Què diu?
Creu que la condició de la Glenna és contagiosa?
No.
És clar que no és contagiosa.
El contacte continuat o l'intercanvi de fluids poden provocar intoxicacions per metall pesat al fetge o als ronyons.
Això.
És Glenna. Important entendre que fer-li un petó a la Glenna és com omplir-se la boca de monedes.
Això?
Glenna.
Això que està dient és ofensiu.
Em preocupa per la seva salut.
Jo no sóc perjudicial per ningú i vostè no té dret a dir-me que...
Jackie?
Sí?
La Glenna i tu sou parella des de fa 3 anys. Se t'ha diagnosticat alguna malaltia en aquest període?
No, a que no?
No.
No,
no,
de
no? De vegades, quan em despert, tinc mal els ossos, però treballo moltes hores a l'hort.
Vida.
A casa hi ha molta humitat. Només és una mica de mal d'esquena. És normal, no?
És clar, pot ser només... Quina mena de dolor nota?
Ai, com...
Punxades?
Sí.
A quina zona?
De vegades not com punxades i pessigolles a... Aquí, la zona de...
Dels ronyons?
Sí.
Ahà. Ha tingut dolors a l'hora d'orinar?
Si us plau.
Alguna infecció, però és normal, no?
Sí. Quan va ser l'última vegada que es va fer una anàlisi d'orina?
Prou.
I no ho sé, per què?
Aproximadament 2 anys.
No contestis.
No crec que sigui res important.
Probablement això. No és res important, però m'agradaria...
Jackie?
Sí?
Algú li ha impedit en algun moment rebre assistència mèdica o realitzar-se una anàlisi?
És clar que no!
Aquesta és l'adreça d'un centre especialitat en tractament de metall pesats. Li faran una analítica completa dels ronyons i de fetge.
Ah, no.
No ha de patir per les despeses.
No necessitem la seva ajuda.
No em cridi, sisplau.
Gràcies, però no necessitem la seva ajuda.
Ai, treball moltes hores a l'hort, és normal tenir...
És absurd! Però,
senyora, no es posi nerviosa.
No estic nerviosa, vostè m'està posant nerviosa.
Jo no estic parlant amb vostè.
No hem vingut a parlar de l'orina de la Jackie, d'acord? No hem vingut a que ens espantin i ens diguin que...
Ai, la doctora...
Nosaltres estem bé, d'acord?
Ai...
No necessitem cap anàlisi, no necessitem cap... Això és el que passa cada cop que intentam explicar... Aquest és el problema. Aquest és el problema. Jo no tinc cap problema. El problema el tenen vostès. Els que estan malalts són els... Jackie, si us plau, no ploris.
Estic plorant.
Vida, tu no estàs malalta.
Que no estic plorant.
Aquesta gent està intentant que ens barallem. Estan intentant
que... No em toquis.
Les deixarem descansar. Algú va dir una vegada que el que importa realment en una persona no és el color de la pell, sinó el color de l'ànima. Lamentablement, hem acabat el nostre temps per avui. Doctora, creu que la condició de la Glenna és reversible?
No.
Creu que tendirà a tornar-se més blava?
Crec que els seus teixits ja estan totalment saturats en aquest moment.
Oh, Glenna, Glenna. Creus que ens pots prometre que la Jackie i tu us fareu aquestes anàlisis?
No ho sé.
Creus que podeu pensar-hi una mica?
Hi pensarem.
Ens preocupa la vostra salut. Glenna, Jackie, ha sigut un autèntic plaer parlar amb vosaltres.
Gràcies.
Bona sort, doctora, com sempre.
El plaer és meu.